Al matí, amb Mireia Sanz.
El deute mitjà de les famílies que té Càritas Diocesana és de 7.800 euros i pràcticament un 70% dels afectats creu que no podrà fer front mai a aquesta llosa. Són algunes de les dades que es poden extreure de l'Observatori de la Realitat Social que Càritas Diocesana presentava ahir a la tarda a Sabadell i que avui volem desgranar conversant amb el seu secretari general, el Pere Pardo. Gràcies per acompanyar-nos, Pere.
Molt agraïts.
És el primer observatori que fa Càritas després d'aquesta voluntat de voler fer aquest estudi de la realitat social de la ciutat de Sabadell. Per què us heu volgut fixar en concret en aquestes dades i per què heu volgut destacar la situació del sobreendeutament d'aquestes famílies?
Bueno, perquè d'alguna manera, sobretot després d'aquests últims anys que tothom diu que comença a despuntar la bonança econòmica, i arrel d'un estudi doncs, on es demostrava que només un 30% de les famílies notava aquesta millora de l'economia, i en concret, només un 9% de les famílies ateses per Càritas han notat aquesta millora. És a dir, hi ha de cada 10 famílies, només una, no podem dir 0,9, però només una, ha notat aquesta millora. Llavors, davant de tot això, vam començar a plantejar-nos el tema. I també, a més, perquè atenem gent amb una pobresa nova, amb una nova pobresa diferent, amb una pobresa doncs, de 300 euros, de 400 euros, que no és que no tinguin res, però és que no poden fer front a la seva vida. I a partir d'aquí vam voler fer la reflexió i l'Observatori va fer el primer estudi amb FOESA i amb la Fundació Pere Tarrés.
Clar, repassarem les dades al llarg d'aquesta entrevista, però potser més que centrar-nos en les dades és el que jo batejava aquest matí d'aquest cop a la boca de l'estómac, que suposa algunes dades quan les penses i les reflexiones, més enllà de deixar les xifres damunt la taula. Perquè, clar, el que ens dieu és que les famílies que s'atenen des de Càritas Diocesana sumen 1,6 milions d'euros en deutes, però amb una mitjana de 7.800 euros per família, en casos molt concrets en què ens dieu que hi ha famílies que tenen 400, 500, 600, 700...
Jo voldria fer un matís. Aquest 1.600.000 és només amb les famílies que hem utilitzat per fer l'estudi. No són les famílies. Hem utilitzat per fer l'estudi una mostra, perquè quan fas un estudi necessites una mostra, una coherència per demostrar. El que d'aquest estudi podem treure és els percentatges. Els percentatges sí que són extrapolables. La quantitat... Pensa que Càritas ha intervingut amb 14.000 famílies durant aquest últim any. Per tant, si extrapolem el tema d'una manera barruera, estic parlant d'una manera barruera, seria fer-ho proporcionalment, jo calculava al cap baix uns 70 milions.
Perquè quantes famílies heu fet servir per fer l'estudi?
386 famílies. Una mostra a nivell estadístic molt clar, per deixar molt clar, perquè necessites un estudi, una mostra... per aconseguir, quan fas una enquesta també fas servir una mostra, no fas l'extrapoles.
I ens deies 86 milions d'euros?
No, 70.
70.
És una manera barruera de dir-ho. Possiblement no pots posar-ho tot al mateix sac, però clar...
Si agafes aquesta mitjana d'aquests 7.800 euros i la multipliques per les 14 famílies, les 14.000 famílies...
Clar, podries, no és extrapolable, els que han fet l'informe em deia, Pere, això no pots dir-ho, jo no ho diré, però ho dic així extraoficialment, però sí que d'alguna manera... aquest 1.600.000 és només en aquell grup, aquell col·lectiu que nosaltres vam fer la prova i vam fer l'estudi.
Clar, el que dieu és, tornant als percentatges, que un 60% de les famílies que s'atenen des de Càritas Diocesana tenen un deute acumulat, tenen aquest sobreendeutament. Això, clar, complica molt més la possibilitat de sortir del forat, no?
Exacte.
De la pobresa.
Mira, pensa que l'altre dia, ahir ho dèiem, aquestes famílies, si volguessin tornar tot el deute, haurien d'estar 10 mesos exactament sense fer res més que pagar el deute. Sense comprar menjar, sense pagar la llum, sense pagar l'escola, o bueno, l'escola. L'escola sí, és un servei públic, però moltes vegades hi ha activitats escolars, excursions, llibres, algunes coses que tenen dificultat. El menjar, la roba, la família, si estiguessin, dius, la família diu, queda congelada 10 mesos, podria fer front, però clar. Cada dia és un té la seva despesa i no poden fer front a aquestes coses. Han de viure. Han de seguir endavant, per tant, no ho poden parar. Per tant, aquesta deute es va cronificant, a voltes es fa més gran, a poc, han de prioritzar situacions davant d'altres. Com deia un, gestionen misèria. Al final gestionen, prioritzen, no? Alguns fan miracles. Realment fan miracles a les sabates, per exemple, no? Allarguen les sabates, potser... I, bueno, i això és el que estem vivint. Sí, sí.
I els deutes d'on provenen?
Mira, principalment, una de les coses que ens vam proposar també dins de Càritas és mirar d'evitar aquest tòpic de... És que han estirat més el braç que la màniga. Oi, no saben gestionar. Doncs mirem els números exactament. Per exemple, el fons del deute en temes d'habitatge. Estic parlant d'habitatge, de comunitat de veïns, d'hipoteca, de companyia, de lloguers, subministraments, sobretot subministraments, és un 42,8% el seu deute. Pensem una cosa, subministraments, ara hi ha el típic de que la gent va dient que, bueno, clar, si tenen dificultats no paguen l'aigua, ni la llum. No, no, és que ho tenim mal entès. No la paguen, certament, però el deute s'acumula. No els hi perdonen, el deute. És a dir, si aquesta gent, ara, aquests mesos, no han pagat la llum, però troben feina, la companyia els hi farà pagar els rebuts endarrerits. O sigui, no es perdona, si no s'acumula.
S'ajorna,
és a dir, sí. I llavors, clar, al final dius, bueno, no, és una llosa que els hi va caient a cada vegada. Després, de temes escolars, un 23,7%. I estem parlant d'escoles públiques, vull dir, però tot el tema de quota de llibres, tot el tema de menjadors, tots aquests temes, que s'ha reconeixer que moltes AMPAs estan fent un esforç tremendo per donar cobertura. Càritas té un programa de beques escolars que està ajudant al màxim, però bueno, excursions, tot el tema de coses que els van arrossegant. Després, deutes amb l'administració.
Aquest aspecte em crida moltíssim l'atenció, perquè l'administració potser és la que podria fer la vista més grossa, no?, per ajudar aquestes persones a remuntar.
Bueno, és el que estem pensant, és el que pensem nosaltres. És que una mica veníem a dir, i el dia el director ho deia molt clar, hem rescatat autopistes, hem rescatat bancs, hem rescatat fins i tot plataformes d'extreure gas, ara no em surt el nom, però...
Castor.
Hem rescatat moltes coses. I no sabem rescatar persones? Vaja, no sé, és d'aquelles coses que... a més, també ho repetia ell, el deute en general, per una partida pressupostària d'un estat com el nostre, això seria fàcil. Però, clar...
Bueno, i que fins i tot pot tenir contrapartides positives. Exacte. Perquè si aquesta gent remunta, potser no l'hauràs d'ajudar amb beques, amb... Exacte. Subvencions, amb etcètera, no? Amb moltes de les coses que fa l'administració.
Per exemple, jo tinc una llista, no? Però, per exemple, amb multes, el deute seu és d'un 14,5%, amb impostos municipals en diferents municipis, no estic entrant en ningú, gairebé d'un 10%. Clar, dius, home, podríem pensar-ho, no? Hem rescatat molta gent. Jo no, ara aquí no jutjo si es va ser bé o no va estar ben fet, però em sembla que la prioritat són les persones.
I la part del consum, quin valor hi té? Perquè ens deies, no és d'estirar més el braç que la màniga, però quin percentatge hi hauria d'aquesta part d'algú que potser hagi estirat més el braç que la màniga?
Potser, calculem un 11%. Que clar, vist en el deute global, estem parlant d'un deute de 7.800, estem parlant de 780. Vale? Clar. Certament, sí, tenia una part de gestió. També amb això intentem des de Càritas ajudar-los i mirar de fer un programa d'ajut financer de gestió, però no és el que més ens preocupa, en el fons, perquè en el final, amb una bona gestió pots millorar una part, però senzillament el que necessitem és veure que hi ha una globalitat de deutes i que el pes important no és aquest. Si fem el Pareto, amb un 20% del problema de les solucions podríem solucionar el 80% del problema, i això és el que busquem.
Clar, ho explicaves ara, famílies que haurien d'estar 10 mesos aturats i només invertint o només posant els diners que disposen per tornar els deutes, però és que ens dieu que en un 14% dels casos l'endeutament supera el 100% dels seus ingressos.
Exacte.
Clar, són situacions...
Són situacions límits que arriben un moment que es crea una situació per part de la família o de la persona endeutada, sobreendeutada, d'una apatia constant. Vull dir, no són ni conscients, al final. Perquè és entra en una espiral que no et deixaria viure. ja no són ni conscients del que estan fent. Sí que en són conscients, clar, només faltaria, no? Però amb una desídia total i absoluta, perquè no troben el vehicle en sortir. Fins i tot aquests sobreendeutaments de que passen ja del 100% haurien d'estar 2 anys. 2 anys sense pagar, sense gastar res. Clar, és que, aviam.
Com menges, no?
Però, clar, és que
com respires, menges, com pràcticament.
Sí,
a dia d'avui, eh? Com, imagineu-vos intentar viure sense gastar res en un sol dia, és que és pràcticament impossible. A mi em cridava molt l'atenció una xifra, i la tinc al cap des que la llegia ahir, aquest d'un 70% dels afectats que creu que no podrà fer front mai a la llosa del deute, que mai podrà tornar aquest deute. Aquesta frase ens demostra que 7 de cada 10 persones considera que no tindrà mai una segona oportunitat.
Exacte. És que, a més, només troben que traves. Amb el sentit de que ni les administracions ni les entitats no estan fent financeres, no estan ajudant, no se senten ajudats, se senten totalment desprotegits. I jo voldria fer una reflexió perquè veiessis una mica fins a quin punt les famílies que tenem nosaltres a Càritas és el nivell que tenem, no? I fins al punt on qui rebem nosaltres. La mitja de salari de Catalunya podríem dir que és uns 31.000 euros. La mitja de les persones que tenem a Càritas són de 6.000 euros a l'any. És a dir, a Càritas estem atenent la gent amb menys nivell de capacitat
adquisitiva.
Tenim un diferencial de 24.000 euros. Clar, aquesta gent no sap com sortir-se'n. Per això estem donant, per això és la nostra feina, és la nostra motivació, és la nostra ambició aconseguir donar-los una sortida en aquest, per fer front a això. Actualment, per exemple, estem fent un curs de neteja durant i sorts per aconseguir que aquesta gent pugui ser contractada per empreses de neteja. Estem fent una formació, estem donant la cara i possiblement els contractaran tots. Bueno, estem treballant en això perquè realment, si no els hi dones una sortida, aquesta gent no es veuen capaços de començar. I, a més, necessitem també uns canvis de legislació. El Càritas ha fet aquest informe. No ens volem... I quan ho deia el senyor Flores l'altre dia, el de FOESA, d'informes de Càritas Diocesana d'Espanya, deia aquest informe és científic, està ben fet, però nosaltres prenem part. Nosaltres volem prendre part i decidir i proposar unes propostes, fer unes propostes a nivell social, perquè això no pugui ser, perquè pugui que aquesta gent tingui el dret a sortir del seu pou, perquè és que si no aquesta pobresa es posarà a fer crònica i al final tots en serem culpables i víctimes també d'aquest tema, perquè això no podem girar la cara, no els podem amagar.
Clar, això passa també per un canvi en la legislació. Recordo, exacte, que es parlava fa uns mesos de la llei de la segona oportunitat i que era també una de les demandes que es feien des de les entitats socials, crec que també des de Càritas Diocesana, amb la idea de lluitar i de fer front a aquesta realitat que no permet mai aixecar el cap, no?
Exacte. Vull dir, per exemple, tothom té dret a una justícia, a un advocat d'ofici. Pel tema de les deutes, no.
Ah, no?
No. I això és el que proposa Càritas.
És a dir, si tu t'estan denunciant perquè tens uns deutes, no tens dret a un advocat d'ofici.
És a dir, té un problema amb l'habitatge i haig d'anar al judici pel tema, per anar amb el banc, etc., haig de pagar l'advocat. No tinc justícia gratuïta amb això.
Clar, doncs llavors només perpetuem situacions, no?
Exacte.
Perquè no tenim capacitat per anar-ho a denunciar perquè no tenim ingressos per poder-ho fer. Clar, i amb tot això, també ens expliqueu, a part d'aquesta situació dels ingressos que ens deies ara, que hi ha un percentatge important, un 32%, si no m'equivoco, que els ingressos que obtenen són del treball. Per tant, són treballadors pobres, gent,
exacte,
que tot i estar treballant, tot i estar al mercat laboral, no aconsegueix sobreviure a final de mes, no?
Exacte. L'altre dia, on hi havia una parella jove, buscant en un banc d'aliments, no ho concretaré, i un xicot jove, podria tenir 27, 28 anys, estava amb la seva parella, amb un nen, i ens el vam trobar amb aliments. I parlant, em deia, és que clar, jo vinc aquí perquè agafar aquest dos paquets de menjar a mi m'ajuda a poder comprar la llet pel nano. És a dir, amb el que m'estalvio puc comprar la llet del nano. Clar, dius, sí, és... té uns ingressos, té, em sembla que tenia 640 o una cosa així, però no pot fer front ni al lloguer, la seva companya està sense feina, tenen un nano acabat de néixer, tenen 3 mesos, i clar, han de viure. Aquesta és la pobresa nova que trobem.
Aquests són aquells perfils nous de pobresa nova que em deies.
Exacte. Aquesta és la pobresa nova. Que hi ha gent que té ingressos regulars i pots dir, no, si treballen. Sí, sí. Bueno, doncs, amb unes condicions i amb uns sous, nosaltres fem la denúncia de buscar una ocupació de qualitat i d'uns sous dignes. Si més no, per poder viure. No estem parlant de viure en l'abundància, però viure. És a dir, hem de ser capaços de que algú pugui comprar llet de creixement pel nano. Vaja, no ho sé, és que al final és un peix que es mossega la cua, perquè això repercuteix a la nostra pròpia societat, també, després, al final.
Hi ha un perfil, per tant, de persones que teniu des de Càritas Diocesana?
Sí, certament, podríem dir perfils, però al final no ens podem quedar només amb un tipus de família, és un tipus de situacions. Sí que hi ha famílies monoparentals, hi ha un cert percentatge de famílies monoparentals que també són molt... que noten molt aquesta pobresa. La llar amb menors també es veu molt afectada.
El que ens dieu és que de les famílies que teniu, un 62% tenen fills a càrrec, per tant, fills menors, i un 13% són famílies monomarentals.
Exacte. Mm-hmm. Sí, aquest és el dos... És a dir, per dir-ho així, on pega més fort és on tallen càrregues familiars. Amb nanos. És on pega més fort, on es nota més. Perquè, clar, és on hi ha unes obligacions que no pots esquivar. A una certa edat pot dir, bueno, jo no estudio, me'n vaig, aparto, o... Amb els nanos tens unes certes obligacions que complir. I, per tant, és on la gent, aquesta pobresa es nota més.
Mm-hmm. Pel que fa a la situació concreta que ens explicàveu, doncs, de la realitat que es viu, diríeu que a dia d'avui el percentatge de pobresa que es viu a les famílies o el tipus de pobresa és més extrema ara que s'ha passat aquesta part gruixuda de la crisi econòmica, o sí que hi ha hagut algun canvi de tendència en aquesta situació?
No ho sé. Exacte. Jo la sensació que en tenim, o ara ja estic parlant una mica a nivell meu personal del que jo vaig veient, jo penso que s'ha cronificat i s'ha fet més cruda. És a dir, potser, certament, l'altre dia em deien, és que possiblement, i això ho veurem quan presentem la memòria anual, possiblement no hem atès tanta gent que l'any passat. Però la detenció ha estat molt més cruda i molt més dura. És a dir, molta més necessitada. És a dir, s'ha incrementat moltíssim la duresa en aquesta pobresa. El que abans de la crisi era pobre o tenia una situació de precarietat, ara encara ho és més. I a més, el forat, la separació entre uns i altres encara s'ha fet molt més crònica i molt més profunda. Tenim la pobresa nostra, ens obliga més a atendre en tots els àmbits socials i els àmbits de la persona. És a dir, ara ja no pots dedicar-te només al menjar, t'has de dedicar a la formació, t'has de dedicar també a l'escola, t'has de dedicar a l'habitatge, t'has de dedicar al treball. És a dir, al final ens trobem que la persona que està en aquesta situació ens exigeix molta més cobertura des de tots els àmbits de la persona, perquè és que estem parlant amb gent amb una cronificació impressionant. I jo penso que qui no segueixi el ritme es anirà quedant enrere. Tenia la sensació que abans sempre es mirava més enrere i feies que els altres vinguessin al ritme. Jo penso que s'ha fet, després d'aquesta crisi, una situació de jo m'espavilo, tiro endavant, i el que no segueix el pas, que s'espavili. I al final hi ha gent que no segueix el pas. Perquè a tots ens pot passar una desgràcia, un altre, en un moment determinat, tots podem perdre la feina, tots ens podem quedar sense feina, no tots tenim una herència, i al final, i aquesta gent què passa? Podria ser jo demà, eh? És que, clar... Bueno, tinc la sort que potser els meus fills són més grans, però podria ser qualsevol de nosaltres.
Mm-hmm. I clar, tota aquesta situació, la deies, tractar-ho des de diferents àmbits, però entenc que la salut mental d'aquestes persones, amb una llosa com aquesta, amb aquest 70% que creu que mai a la vida podrà fer front a tots els deutes que té, també la deveu buscar la manera de poder-la treballar, no?
L'estem treballant amb els nostres treballadors socials, perquè és un bou de problemes, un bou de problemes i una situació... Moltes vegades no som psicòlegs, no podem dedicar-hi aquest aspecte, però sí que derivem a persones atencions, intentem acompanyar-les, sobretot intentem escoltar molt. Jo penso que és clau poder escoltar i atendre la gent i que se sentin acompanyats.
Pere Pardo, secretari general de Càritas Diocesana, gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos ajudat a entendre una mica les dades que ens presentàveu ahir, que jo segueixo dient que són un cop a la boca de l'estómac, sí, i una realitat molt crua la que es viu tan a prop nostra, no?, com és a la nostra pròpia ciutat.
Exacte.
Gràcies per haver vingut, Pere.
Gràcies per la invitació i ja ho sabeu, com sempre. Un plaer.